Doncs aquí estem amb sintonia de tecnologia al dia. Raül, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé.
Com tenim la tecnologia?
Bé, bé, bé.
Avançant?
Sí, sí, sí.
Progressa adequadament?
Bueno, progressa. De totes, una miqueta de tot, no?
Molt bé, molt bé. Per on començaràs avui?
Bé, començarem, com ahir va ser el dia de la seguretat, no?, de l'internet segura,
sí.
Doncs començarem una miqueta per aquí, no? I parlarem una miqueta de ciberseguretat a la llar, no? I és que en l'actualitat a la llar hem incorporat moltíssims dispositius connectats a internet que conviuen amb nosaltres i que ens fan més amables algunes tasques. Però sovint cal que ens preguntem si prenem totes les mesures de ciberseguretat bàsiques i necessàries. És l'anomenat ecosistema d'internet de les coses domèstic. Segurament en un primer moment pensem en el portàtil o l'equip de sobretaula, no? Però també ho són el televisor, no? Si tenim un televisor connectat a internet, la consola de videojocs, alguns assistents domèstics, càmeres de vigilància de nadons, armes domèstiques o dispositius amb els quals ens guarnim, com poden ser rellotges intel·ligents, dispositius mèdics portàtils, polseres esportives, ulleres i fins i tot existeix roba intel·ligent, no? Bé, sens dubte tots han arribat per millorar la nostra forma de vida i treball, però cal estar atent. Qualsevol cosa connectada a internet pot ser vulnerable als atacs. Per això cal prendre algunes mesures que ajuden a protegir-nos a la llar. Amb els anomenats wearables, que són els portables com el dispositiu mòbil. I bé, doncs, en aquest cas doncs, en donem uns petits consells, no? En primer lloc, en aquest tipus de dispositius, tipus mòbil, com això comentàvem, rellotges intel·ligents i demés, dispositius portàtils, dona permís al mínim d'informació imprescindible perquè el dispositiu funcioni, ni més ni menys, val? Eleva al màxim el nivell màxim de seguretat que el dispositiu ofereixi, per exemple, accés a l'empremta dactilar. Canvia les contrasenyes sovint a les apps. Estigues atent a possibles casos de phishing que podrien afectar aquests accessoris. No cliquis en enllaços de correus electrònics que provenen de fonts no fiables, etc. No? I descarrega actualitzacions de les apps que utilitzis, sempre que n'hagi de disponibles. A més, assegura la xarxa de casa, val? Fes servir la màxima configuració de seguretat del router i fes aquests dos canvis. Canvia la contrasenya de l'usuari d'administrador que du per defecte per una llarga i complicada, perquè hi ha molta gent que instal·la el router de casa, d'internet, no? Sí. I el deixa per defecte, sense canviar la contrasenya. Es recomana sempre canviar la contrasenya. No és gaire complicat,
Això que les contrasenyes són llarguíssimes.
Sí, són llarguíssimes. Però les que venen per defecte es veu que tenen, bueno, estan creades, no?, doncs per algun tipus d'aplicació i que això pot ser més fàcil d'identificar que no si li posem nosaltres una contrasenya diferent i que tingui això, no?, lo típic, minúscules, majúscules i números, no? Uh-huh. Així que es recomana canviar la contrasenya. També cal, és recomanable substituir el nom estàndard de la xarxa Wi-Fi establert pel proveïdor, no?, per un de propi. I que fins i tot es pot ocultar, val? Jo tinc així, he canviat el nom, l'he ocultat i he canviat la contrasenya, tot.
Jo he canviat el nom i la contrasenya, però no l'he ocultat.
Doncs també es pot ocultar la xarxa. Llavors, l'únic que canvia és que quan tu entres a casa, no?, algú que no s'hagi connectat mai a la teva xarxa Wi-Fi, quan busca la xarxa no la troba, però tu li dones a afegir xarxa, llavors la introdueixes directament, no?, el nom que li has introduït, per exemple, li poses Wi-Fi Sònia, no?, doncs ho poses tal qual, poses Wi-Fi Sònia, i directament la contrasenya, i ja està. I en canvi, els altres usuaris no poden veure que tu tens allà una xarxa, un router encès, no?
Uh-huh.
I per tant, doncs, també recomana que substitueixi el nom d'aquest router i també ocultar-lo. I diu apagar l'aparell quan no es fa servir o, com a mínim, les seves càmeres i micròfons, val?
Molt bé.
I com posar ratlla a les Smart TV? Doncs estableix una contrasenya d'administració, no comparteixis contrasenyes ni informació d'inici de sessions als comptes mestres del televisor, crea comptes secundaris per als diferents perfils d'usuari diferenciats, per criteri d'edat, per exemple, que hagin de fer ús de l'aplicació del televisor, perquè si tenim algun menor d'edat que ha d'utilitzar la televisió, i òbviament l'ha d'utilitzar, no? Doncs també, si posem aquest perfil d'edat de menor, doncs no podrà entrar en segons quins llocs o fer segons quines compres que poden després comportar això, no?, que entrin al nostre sistema mitjançant internet, no?
Mm-hmm.
Diu, configura també l'autenticació de dos factors en aplicacions o serveis quan sigui possible. Això és, no ho solem fer, ara sembla que s'ha implementat una miqueta més. De fet, amb Google, amb Gmail, ja ha donat dades de que hi ha la gent que té l'autenticació amb dos factors per entrar ja té un 50% menys de possibilitats de que li hackegin els comptes.
Val?
O sigui que és sempre que es pugui fer amb autenticació per dos factors, doncs aplicar-ho. Desactiva la funció ACR, que és de reconeixement automàtic de contingut. Algunes marques de televisors tenen diverses polítiques de privadesa i acords d'usuari que cal contemplar. Evita d'introduir i emmagatzemar informació personal i per fer pagaments al televisor, i mantingues-ho actualitzat amb les darreres actualitzacions de seguretat. Bé, doncs aquests són una llista de consells. També convé seguir hàbits de manteniment de la ciberseguretat en operacions telemàtiques quotidianes, com ara quan fem transaccions econòmiques, quan naveguem o quan ens comuniquem de forma segura, no? Alguns petits consells que doncs, poden millorar aquesta ciberseguretat a la llar, i que doncs, bé, ens recordaven ahir amb aquest dia de la internet segura que va ser, però també doncs, el Cyber Month d'aquest any, i bé, doncs, en tot cas, recordar doncs, que cal prendre aquestes mesures i intentar no caure doncs, això, no? En típics correus que ens envien, de si has guanyat no sé què, perquè ara també està molt de moda, has guanyat un iPhone 13.
Sí, no?
A mi m'etiqueten dos dies per setmana.
Així pel morro, no?
Sí, has guanyat un iPhone 13. Bé,
envia'l-me a la casa i no cal que et digui res més.
I el rebré, sí, sí.
Sí, no sé.
En fi, no feu cas de tot això i bé, doncs intentar utilitzar internet sempre, perquè és molt útil, però sempre amb seguretat. Ara parlarem de Meta, que si recordeu, Meta doncs, és aquesta nova empresa que, doncs, dels creadors de Facebook, no? Que ara han creat aquesta nova empresa que és Meta. No?
Sí.
Doncs Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, ha amenaçat a Europa, la Unió Europea, de retirar Facebook i Instagram si no facilita la transferència de dades amb els Estats Units. Val? Sí, sí. En un document presentat davant de Securities and Exchange Commission dels Estats Units, la companyia de Mark Zuckerberg adverteix de les implicacions que pot arribar a tenir la coneguda com la decisió SREMS 2, una sentència emesa el 2020 per un Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que estableix que el mecanisme de transferència de dades personals entre la Unió Europea i els Estats Units no és vàlid, i adverteix que si no s'aconsegueix un sistema per compartir informació, podria veure's compromès el futur de Facebook i Instagram a Europa. Així doncs, l'advertència de la companyia davant de la SEC és clara. En el seu script subratlla la importància de la privacitat, de Privacy Shield, que és escut de privacitat, el marc en el que es basa per a les dades transferides des de la Unió Europea als Estats Units, i recorda que va ser invalidat en el juliol del 2020 per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així doncs, es veu que la clau és aquesta transferència de dades que té aquí aquestes dues xarxes socials, no? Facebook i Instagram, i que doncs, un Tribunal de Justícia ja de la Unió Europea ja ha avisat que des del 2020 que no són suficients les garanties per protegir la privacitat de les dades, i això doncs, va declarar invàlid aquell acord de l'escut de privacitat que es va signar el 2016 entre Europa i els Estats Units, i pel qual doncs, empreses com Apple o Google podien estar transferint dades d'usuaris europeus a l'altre costat de l'Atlàntic, no? I com doncs, no és suficientment segura, segons el Tribunal de Justícia Europea del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, doncs ja ha avisat aquestes empreses que han de prendre algunes altres mesures, i que doncs, els han avisat que si no acaten aquesta prohibició podien derivar també una quantiosa multa de fins a 20 milions d'euros. I doncs, davant això, Meta ha estat la primera en dir que si no hi ha algun tipus d'acord o de relaxació d'aquestes mesures, que podria acabar retirant Facebook i Instagram. Jo ho dubto molt.
Jo també ho dubto moltíssim.
Amb tots els diners, tots els calés que fan.
I tant.
La veritat.
I tant, que...
No. Però bé, també entenc la carta de estic pressionant una miqueta a veure si ens relaxen. Però al final sempre acabem amb les nostres dades d'un lloc cap a un altre i no sabem com han arribat a un lloc o com... És increïble.
Està clar.
Però bé, tot i això, doncs hem de comentar també amb una altra notícia enllaçada amb aquesta empresa, amb Meta, és que Facebook ha perdut usuaris per primera vegada en la seva història. I és que doncs, semblava, no?, que Facebook no tenia sostre, però ja des de fa uns anys mostra símptomes d'esgotament. Tot això, en cada presentació dels seus resultats financers, explicaven que havien tornat a créixer el número d'usuaris actius. I això ha estat fins ara. Per primera vegada en la seva història, en la història de Facebook, la xarxa social baixa en usuaris. ja en els últims trimestres de creixement s'havia estabilitzat, però ha estat en l'últim trimestre del 2021 quan les dades han reflexat que Facebook no passa pel seu millor moment. La xarxa social no ha estat capaç d'atraure els joves usuaris que aposten per competidors dintre de la casa com Instagram o altres alternatives com a TikTok, perquè recordem que Meta té Facebook i també té Instagram. O sigui, hi ha molts joves que no estan a Facebook però estan a Instagram i per tant, doncs l'empresa tampoc nota massa cosa, però bé. Així doncs, Facebook es queda a les portes dels 2.000 milions d'usuaris actius diaris. Una autèntica barbaritat. 1.929 milions de persones utilitzen la xarxa social de Mark Zuckerberg diàriament. És una quantitat bestial, però és un milió menys del que tenia el trimestre anterior. Percentualment és molt poc, però representa l'inici d'un canvi de tendència que mai s'havia vist a Facebook. Per tant, doncs, va cap a baix. Sembla que Meta no sap com fer créixer més Facebook, però sembla evident que segueixen tenint clar com guanyar diners amb els seus usuaris, perquè doncs, a nivell econòmic tampoc és que estiguin passant per un mal moment.
No ho crec.
No.
No em fan pena, no.
No, ningú. Bé, ara hem de parlar d'Amazon, i és que els supermercats sense caixers d'Amazon arribaran a Espanya. I és que després del seu pas per als Estats Units i al Regne Unit, el gegant del e-commerce vol posar més fortalesa en la seva presència física a Europa i planeja obrir un centenar de les seves botigues sense caixers a Espanya, a Alemanya i també a Itàlia entre el 2023 i el 2024. Així doncs, Amazon Go, es diu així, no? Va començar el 2016, són botigues on entres, agafes el que vols i te'n vas, val? El truc està en que Amazon, a través d'un sistema de visió artificial, sensors i aprenentatge automàtic, combinat amb el mòbil, pot anar detectant el que hem comprat per després cobrar-nos-ho com si ens ho haguéssim fet online. Bé, no sé si...
Estic al·lucinada.
No sé si era gaire necessari, això, però...
No sé.
Home, et treu aquells moments de fer la cua i d'haver de pagar i passar allò, la compra pel...
Sí.
Pel carret, però la veritat és que al final entraràs allà i et sentiràs super vigilat.
Home.
Perquè clar, encara que no vegis a ningú, saps que ara tens 50
càmeres. Que t'estan controlant,
sí,
allà.
Sí, sí. Tens 50 càmeres que t'estan estudiant i estan mirant el que estàs agafant. Però bé, sembla que aquest format d'Amazon Go dels seus supermercats sense caixers està funcionant. Al Regne Unit ja compten amb més d'una dotzena de punts de venda, mentre que als Estats Units n'hi ha fins a 24 botigues, en ciutats com Nova York, Seattle, San Francisco o Chicago. Ara serà Espanya, Itàlia i Alemanya, els següents països on Amazon obrirà les seves botigues. Per al moment no s'ha anunciat quines ciutats rebran aquestes botigues, però sí que sembla clar que no seran un fenomen puntual, ja que la intenció és implementar-les en un gran nombre, no? Així doncs que, bé...
Jo no aniré.
No. A veure, segurament costarà molt veure-ho a la roda, per exemple. Segurament...
Sí, però encara que ho tingués a mà, no aniria.
Hauran de passar molts anys, no? Però, o diversos anys, perquè això, aquestes grans empreses veurem com van. Però en tot cas, doncs, pot ser que ho veiem a Barcelona o potser a Tarragona, això potser més temps, però a Barcelona segurament no gaire temps.
Sí, a Barcelona sí, però sí, que sí. Jo no aniria igualment.
A veure, jo veient que si les altres empreses, grans empreses, veuen que això funciona amb Amazon, suposo que també ho faran, no? El dubte que em queda a mi és, imagino que has de tenir un compte a Amazon perquè t'ho puguin cobrar,
home,
no?
Clar.
Amb una targeta donada d'alta, si no...
Segur, això segur.
Clar, però llavors tu entres, t'ho emportes i no tens compte...
No, home, abans d'emportar-t'ho ja t'ho han cobrat.
Ja, per això et dic.
Que no passes per la porta i ja ho tens cobrat.
Sí, però clar, però vull dir, has d'haver estat donat d'alta.
Sí,
primer.
Sí, clar, si no, no podràs ni entrar al súper.
Clar.
No, està clar.
Al final serà un monopoli total d'Amazon, perquè si t'hi fixes, tothom haurà d'estar donat d'alta aquí, podràs entrar, passar sense comprar, bé.
Sí, fi, sí, està clar. Està clar.
L'estratègia d'aquesta empresa és, a nivell econòmic i de vendes, doncs és inapel·lable, però la veritat és que això doncs deixa molts problemes a la resta d'empreses que, clar, que no tenen el poder adquisitiu
sí.
i tecnològic que té Amazon.
Sí, sí, està clar.
En fi. I bé, doncs, hem de comentar, doncs, encara parlant d'Amazon, que ha facturat tant en publicitat que supera els ingressos de YouTube o de Netflix. En publicitat, eh? Això, estem parlant
D'Amazon.
Amazon, amb publicitat. Déu-n'hi-do, eh? Diu que va presentar aquesta passada setmana els resultats financers corresponents a l'últim trimestre del 2021, fan totes aquestes grans empreses, i bé, doncs, a part de tots els altres beneficis que pot tenir perquè té 50.000 serveis a Amazon, no? Doncs bé, doncs, va detallar que, sobretot una de les seves xifres, no? 31.200 milions de dòlars és el que va aconseguir amb el seu negoci publicitari durant l'any 2021.
Uf!
Em sembla una barbaritat, una tendència alcista, ja que, segons l'empresa, aquesta divisió va augmentar la facturació un 32% en l'últim trimestre de l'any. I bé, doncs, també és veritat que hi havia el Black Friday, no? I que, doncs, això aquí també és on
sí,
hi ha
sí,
un
però...
pic de...
Sí, sí, però...
Sí, sí. Doncs diu que està per sobre de YouTube i molt per sobre de Microsoft. Diu aquest negoci fins ara, d'una magnitud desconeguda de portes fins a fora, és més que significatiu. Encara que Amazon no suposa alguna cosa significativa, rellevant, el 7% de la seva facturació és només en això, no? I doncs bé, ja està al voltant del doble del que està aconseguint en botigues físiques que ha obert fins la data, i una xifra superior al que ha aconseguit amb altres serveis d'on entren les subscripcions a Amazon Prime, per exemple. És a dir, guanya més en publicitat que en subscripcions al Prime. És una autèntica
increïble
barbaritat el que ha aconseguit Amazon en publicitat. Jo no ho entenc.
No, bé, no, jo tampoc.
Això, i això també parla una miqueta del que diu de que qualsevol pot vendre a Amazon, perquè això també és una altra cosa que escoltem a vegades. No, tothom que tingui un comerç o que sigui autònom pot vendre a Amazon, sí, clar. Quan t'has de deixar en publicitat per aparèixer en les primeres... No?
Exactament.
En les primeres cerques de...
Si no, que et busquin.
Els primers resultats de cerca, no?
Que et
clar,
busquin.
No, si no, no et trobaran mai.
Pàgina següent.
Clar,
pàgina següent.
Apareixeràs a pàgina 55, que ja
exactament.
No hi ha...
Exactament.
No, perquè quan tu mires un producte d'Amazon, que et mires les tres primeres pàgines,
i que et fica anunci, no? Els
sí.
primers són
sí,
anuncis.
I potser ja ni t'ho posa i estàs allà...
No, sí que ho posa.
Sí, sí, vull dir que alguns posa que està anunciat, però segur que igualment les primeres cerques que apareixen també són perquè aquella empresa està... A part que primer apareixen les
seguríssim.
D'Amazon... Però bé, en tot cas, bé, que ha guanyat tota aquesta calada d'Amazon en publicitat i bé. Altres tecnològiques menors que també viuen de publicitat tenen ingressos habituals molt inferiors als que han exhibit Amazon. El cas de Snap, que va aconseguir 4.000 milions de dòlars en tot l'any passat. O Pinterest, una mica per sobre dels 2.500. Netflix, que no viu de la publicitat, sinó de la subscripció directa, també queda per sota. I bé, doncs no competeixen ni juguen a la mateixa lliga, però en comparació no deixa de ser curiós, no? 31.200 milions dels anuncis a Amazon, Netflix va aconseguir 29.700 milions de dòlars al 2021, en tot. Així que, bé, Amazon, doncs, que en publicitat també s'està guanyant una calarada. Déu-n'hi-do.
No, no, són empreses que mouen.
Treuen diners de tot.
Mouen.
Però de tot és absolutament de tot.
Sí, sí.
En fi, comentaré també una notícia que crec que vam comentar, no sé si va ser allí, ahir, una miqueta per sobre en la portada d'un dels diaris, i és que estem molt a prop de curar la paràlisi, no? Era que s'ha implementat...
Sí, que s'havien implantat uns electròlits...
Sí.
I llavors doncs podien caminar aquestes persones.
Bé, doncs en aquest cas també parla doncs de que les primeres proves amb ratolins que han tingut un èxit del 80%, el que porta a pensar que aquest mètode té unes altres probabilitats d'aconseguir tractar la paràlisi i aconseguir en les persones amb aquesta disfuncionalitat que puguin tornar a caminar. És el que ha aconseguit per un equip de en aquest cas del Centro Sagol de Biotecnologia Regenerativa a la Universitat de Tel Aviv, qui han creat aquests teixits funcionals de la medul·la espinal. No sé si és exactament el mateix estudi, però en aquest cas ho han fet mitjançant implantació de teixits de la medul·la espinal. Mm. Val? I els han implantat en models que doncs, tenien una paràlisi crònica. I per tant, doncs, sembla que en aquest estudi amb ratolins, que ja ho han aconseguit amb un 80% d'èxit, que és un percentatge molt elevat, amb aquesta tecnologia, doncs és la primera d'aquest tipus que s'implementa amb èxit i ha aconseguit que el cos assimili l'implant, ara està basat en teixit humà. Així que doncs, sembla que estarien en un primer pas també de curar les paràlisis. Seria una molt bona
home,
notícia.
Home, i tant que sí. Molt bé. Sí.
Ara parlem d'una startup, si més no curiosa, sueca, val? I és que què fa aquesta startup? Doncs bé, tenien un problema, no? Que hi ha un problema que és evident, no? Segons la Fundació Keep Sweden, Tidi, que cada any es llancen 1.000 milions de borilles als carrers de Suècia, val? De borilles del tabac, no?
Sí.
Bé, doncs, més o menys són unes 96 borilles per habitant. Déu-n'hi-do, eh? Són moltíssimes,
sí,
eh?
Sí, sí.
Aquestes restes, no?, representen el 62% de tota la brossa i recollir-les implica una despesa de 20 milions de corones sueques, el que són 1,92 milions d'euros, val? Tenint aquest estudi, no?, doncs tenien un problema que volien doncs combatre, no? Com es pot reduir els costos i seguir mantenint els carrers nets? Doncs utilitzant corps entrenats. Corps. Sí, sí.
En sèrio?
Sí, sí, sí. Corbett Cleaning, l'empresa darrere d'aquest peculiar mètode, proposa utilitzar corbs entrenats per recollir aquestes borilles. La idea és, en el fons, bastant normal, no? O sigui, normal, bastant rudimentària, no? Per cada borilla recollida, l'ocell rep menjar. Quantes més borilles, més menjar, no? Doncs algú...
Sí, no, és just, ho trobo just.
Sí. Doncs sí, sí. És una startup que es diu, a veure si ho direm bé, Södertälje, val? Que està a prop d'Estocolm i va fer una prova pilot abans de desplegar el programa en totes les ciutats. El motiu, a més de comprovar l'eficàcia, és tenir en compte la salut dels ocells, que doncs, estan recollint borilles de cigarrets, no?, i que podria ser perillós per ells. I diu que, segons el seu fundador de l'empresa, que no diré el nom, es diu Christian, però el cognom és una mica complicat, Gunther Hansen, alguna cosa així, diu que aquest sistema podria estalviar fins a un 75% de les despeses associades a la recollida de borilles. Així doncs, els corbs que recollirien les borilles i les portarien a una sort a un dipòsit, no?, desenvolupat per l'empresa per posteriorment rebre la recompensa. Així que, doncs, què et sembla, Sònia?
Em sembla que som molt marranos, en
sí,
primer lloc.
Primer, que no hauríem de necessitar això.
Exacte, sí. I en segon lloc, que no ho trobo malament, si no perjudica els ocells,
sí.
Si no perjudica els ocells, i si fan feina i cobren per aquesta feina, doncs no ho trobo malament.
Sí, sí, bueno, cobren, sí, amb espècies,
clar,
no?
Però, amb espècies, però bé, sí, clar, no els sí, donaran sí, diners als corps.
T'imagines? Per construir les seves cases... No, em sembla interessant, eh? Com a mínim a aquest mètode, i si és eficaç, no? Doncs que
sí,
se'n posi,
sí,
en això.
Molt bé.
I Sònia, com no podem acabar mai el programa de la secció de tecnologia sense repassar com està el Bitcoin?
Evidentment.
Val. 38.332 euros. Ha pujat una miqueta respecte... Ha pujat 5.000 respecte a la setmana passada,
sí,
eh?
Sí, però
que
no és
33.
Gaire, eh? No és gaire.
No és gaire, però ha pujat una miqueta. Mira, està una miqueta més amunt. Hi ha alguna notícia que he llegit aquesta setmana? Doncs que hi ha algun expert que diu que ara podria començar a disparar-se la pujada del Bitcoin i de l'Ethereum, però bé, en tot cas, doncs són especulacions, no? El que comentaré, Sònia, és sobre les criptomonedes, és que han tornat a un altre robatori.
Un altre.
En aquest cas, 320 milions de dòlars en Ethereum a Wormhole. Les plataformes de finances descentralitzades tornen a ser notícia pel problema de seguretat. Tan sols una setmana del hackeig aquell que van tenir de Qubit Finance, que van parlar la setmana passada, va perdre 80 milions de dòlars en criptomonedes. Doncs Wormhole, que permet l'intercanvi de tokens entre diferents cadenes de blocs, s'ha convertit en una víctima més recent. La passada setmana, la plataforma va dir a Twitter que havia perdut 120.000 Ethereums, quantitat que en aquell moment ascendia als 320 milions de dòlars. I es va explicar que totes les seves funcions de la plataforma es van trobar suspeses degut a que estaven buscant un possible error, no?, un exploit, i s'ha sospitat que, doncs, bé, una sospita que va ser confirmada més tard. Així que, doncs, bé, han trobat una vulnerabilitat a uns hackers i han aconseguit robar a 320 milions de dòlars en Ethereum. I bé, no és el primer, ja n'hem vist uns quants i sembla que segueix en aquesta dinàmica. Jo crec que és ara la manera més senzilla de robar. Trobar una vulnerabilitat en una plataforma d'aquestes que fan intercanvis de monedes i de tokens,
sí,
són els que tenen més diners, més criptomonedes ara mateix, i és els que estan patint més atacs. O sigui que o es posen les piles o les criptomonedes aniran a baix perquè la gent veu molta inseguretat en aquest tipus de divisa.
Sí, no, no, sí, és que hi ha inseguretat.
Sí, sí, la veritat és que sí.
És la realitat. Molt bé, doncs esperarem, per comprar-ne, encara
sí.
No és el moment.
Ah, ja et dic,
per especulacions... vendre, per vendre, volia dir, per vendre.
Ah, hi ha especulacions de que diuen que ara podria ser el moment de comprar,
no, no,
perquè
per comprar,
pujarà
sí,
molt,
clar,
però,
per comprar,
però
sí.
Bé, no ho sé.
Però
no...
per vendre haurem d'esperar
sí.
Encara una mica.
Això sí, això sí.
No les vendrem,
No, encara no.
Les guardem, vinga. Tornem la setmana vinent.
Molt bé, aquí estarem.
Gràcies, Raül.
Bon dia.